La caravana, amb Joan Trias.
La tele que ens va parir, amb David Vidal.
10 minuts que passen gairebé de les 5 de la tarda. Núria Ros, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu, què tal?
Ei!
Hem dit que t'has quedat, no?
Aquí estem.
Doncs et quedes. Sílvia Muñoz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
David Vidal, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ara mirava una mica les cames, per si portava allò una mica de fang, no?
Doncs mira, jo crec que ha de ser l'únic de l'equip que no té senyals de guerra, perquè avui justament m'enviaven fotos als companys que encara hi són, plens d'esgarrinxades.
Sí, eh?
Ha sigut com anar a Vietnam.
Ai,
a... Sí,
ha sigut... Els Pirineus.
Ha sigut anar... El Pirineu de cop i volta s'ha convertit en una guerra.
Després ens ho expliques, tot
sí,
això?
Sí, va, ho deixem sí? per després del semàfor. Fem el cebo, com es fa a la tele, del semàfor us ho explico.
Hype, li diuen ara. Semàfor, va, per on ho comencem?
Semàfor, va, comencem per vermell. Comencem pel que, bueno, el menys bo de la setmana seria la nova sèrie de Telecinco, que és Mia es la venganza, que és una de les primeres coses que comencen a substituir Sálvame a la primera hora, de 4 a 5, més o menys. És una sèrie protagonitzada per la Lídia Bosch, que feia temps que no feia res de ficció a televisió, i bueno, el recanvi no està funcionant, no ha arribat al 10% de share de moment, tot i que l'estrena la van promocionar moltíssim, a tots els programes sortia, sí. I no els hi ha funcionat. Vull dir, és el típic culebron de tarda, que és veritat que té molta competència, perquè totes les altres cadenes fan el mateix, Televisió Espanyola té culebron, Antena 3 té culebron, TV3 té el Com si fos ahir...
Clar, però ho fan... Les altres cadenes és històric que facin la novel·la.
Exacte.
Clar, si la fas ara, tothom està
ja
acostumat
a
veure-la.
Clar, ja està.
És algun capítol i és una mica...
I justeja.
Sí, o sigui, és com molt lenta. Mm. Aleshores és com... Bueno, te la poses de fons...
El nom no ajuda, tampoc.
No.
La venganza. Jo algun dia l'he vist, perquè em toca veure-ho, i és bastant infumable. Bastant infumable. Jo no us la recomano. O sigui, si teniu coses millors a fer, ni per fer la migdiada serveix. Vull dir que ja amb això ja us podeu...
És molt dur, de la vida.
Sí, és molt dur, és molt dur.
Si ho veieu, ja m'ho direu. O sigui, hi ha uns diàlegs que déu-n'hi-do.
Anem al groc, que a mi m'ha sorprès, el groc.
El groc, per què t'ha sorprès?
Perquè en sóc molt fan.
Jo també, o sigui, m'agrada molt el Marc Giró, m'agrada el format, i no l'he posat tant pel contingut en si, sinó per les dades del programa, i perquè crec que és un programa que a nivell de xarxes ha funcionat, però a nivell de televisió ha passat bastant inadvertit.
Això em sorprèn.
Sí, jo crec que és sobretot pel tipus de franja i on està situat. És un programa que emeten després de la pel·lícula de Televisió Espanyola dels diumenges.
No,
és que, escolta,
que no ajuda, que jo crec que la gent ja està mirant una altra cosa. I si tu realment et posen abans una cosa que és entretinguda, que et va mantenint despert, però amb la pel·lícula del diumenge la gent...
No, gent.
A quina hora és, exactament?
Cap a les 12 de la nit.
Sí, clar, és que qui està despert un diumenge a les 12 de la nit?
És com una mica intentar fer un format com molt americà, no?
Sí.
Cal dir que Marc Giró, amb els convidats que ha tingut, hòstia, és molt bo, tio.
No, és molt
bo, els fa jugar com vol.
Home, president aragonès...
Sí.
I té tot tipus de convidats, és...
Ha tingut molt bons convidats. Jo compartia redacció amb aquest equip, perquè el Chester es feia bastant a prop del que era el Late Show, i sí que flipàvem molt amb el nivell de convidats, que nosaltres, tot i ser un programa estatal, ens costava molt tenir segons quins noms, i ells cada setmana tenen dos o tres convidats potents.
Molt.
I tot i així, bueno, jo crec que ha sigut un problema de programació i no tant de contingut, perquè és un programa que xarxa s'ha viralitzat molt, cada setmana hi ha talls del programa. Jo crec que el programa està molt bé, perquè el Marc Giró és un crac, i jo crec que està en estat de gràcia. Vull dir, ara mateix Marc Giró ho fa tot, té el programa de ràdio, està a TV3, vull dir, té de tot, i no ha funcionat. I aquesta setmana just tenia la Juana Dolores, que no sé si em vau parlar amb el Marc la setmana passada.
Sí. Vam parlar amb el Marc i amb Xavier Grasset.
Sí? També m'ho heu parlat.
Em va recrear a la Juana Dolores. Mai m'oblidaré d'això.
Clar, que va ser el gran tema de la setmana passada, però dic, va, els hi porto un tall, perquè també va passar pel programa del Giró, i també va dir de les seves.
Marc Giró! A mi no m'importa que facin acudits sobre mi mateixa. Però jo he tornat a sortir a la tele per dir tres coses. La primera, que sóc aquí perquè és un programa de senyores i de maris. La segona raó per la qual torno a sortir a la tele és perquè aquest programa és el programa amb el presentador més guapo i més guai de tota la televisió catalana, espanyola potser, i del món mundial. Però la tercera raó per la qual jo torno a estar aquí és per citar a la Manuela Trasovares. Todo esto es un disfraz para poder contar al mundo el país fascista en el cual todavía vivimos.
Ay, Dios mío.
Y pásame el meteorito. Y suerte que es un meteorito, que no es una bomba, que no es un cóctel molotov, que es un meteorito. Porque tú sabes lo que es un meteorito.
¿Yo qué voy a saber?
Un meteorito es una fuerza de la naturaleza. Un huracán, un terremoto, un tsunami, como Juana Dolores.
Bueno, pues ja... Juana Dolores s'ha convertit en el personatge revelació de la televisió, vull dir, sense ella voler-ho, perquè sembla que la seva intenció no sigui aquesta, però té un carisma i ha arribat d'una forma a la gent que la veiem a tot arreu. Vull dir, no sé si continuarà, Vull dir, no m'estranyaria que li donessin alguna cosa més.
Sí?
Sí, jo crec que és d'aquests personatges...
Profita aquest
boom, Sí, que tot i ser molt reversiu...
Clar,
però
si no és a TV3, a on li donen, això?
Doncs no ho sé, després parlarem de 8TV, que està molt malament.
Ui,
no,
potser
és el que necessiten ara mateix, una Juana Dolores.
Creus
que
tu... Ostres, però a mi em genera rebuig.
Encaixa.
Tu creus? Però a mi em genera molt de rebuig,
A mi ella no. Jo crec que el que ella diu és molt interessant, però també crec que donar-li algun format amb ella...
Es trenca el personatge, no?
No, crec que cauria, perquè sota un discurs que sembla que sigui molt guai, no hi ha res.
Ja.
A parer meu,
Sí, pot ser bastant buit al final. No la conec tant com per arribar a una conclusió sobre si el que hi ha darrere o no d'ella, però sí que és veritat que ha cridat molt l'atenció.
Sí,
parlar del programa del Grasset, que normalment no en parlaria ningú, tothom estava comentant, fins i tot gent que no estigui acostumada amb aquest món, et passa el tall, escoltes, vist això... Vull dir, és un tema que se n'ha parlat molt, perquè ella ha arribat.
Se'n va parlar a inicis d'aquesta temporada, si us en recordeu. Giró sonava a TV3, com a Late Show, a les nits, i es va acabar quedant al Zona Franca. Un Zona Franca que no ha acabat de funcionar. No sé si Giró podria donar el salt.
Podria fer el salt a TV3. No ho sé. Jo sé que el programa que té el dirigeix el seu marit, que és el Santi Villas.
Sí.
Vull dir, ells han fet un pack, i amb Televisió Espanyola a Catalunya han tingut molt bona sintonia, els han deixat fer bastant el que volien fer. Jo no sé si a TV3... segons quins convidats els li deixarien portar, perquè, per exemple, Rocío Carrasco, que és un personatge que funciona molt amb ell, no sé si a TV3, per exemple, els hi encaixaria. No ho sé, ja veurem. De moment no s'ha dit res, l'únic que sabem, per exemple, enganxant amb això, tot i que no ho portava escrit per avui, Buenafuente acaba de sortir la notícia publicada que torna a TV3.
De debò?
Sí.
Amb un programa d'entrevistes de gent anònima. I començaran ja amb el Terrat.
Boníssim.
Vull dir... És una bona tornada.
Sí, tant. Anem, Albert?
Anem, Albert, que parlarem una miqueta de vosaltres, que també us heu viralitzat aquesta setmana.
Sí, una miqueta.
Amb tota la polèmica de cites, es va estrenar la nova temporada de TV3 i va fer rècord històric de la sèrie, amb un 21,2% de share i quasi 500.000 espectadors, que és moltíssima gent pel moment actual que viu la televisió.
Sí.
I tot i que la sèrie va funcionar molt bé, el que al final s'ha quedat quedant és la polèmica pel tema del doblatge, i no només això, pels errors tècnics que hi van haver durant l'emissió.
També.
I és un tema que n'ha parlat tothom. Carlos Cuevas en va sortir salpicat d'alguna manera perquè després jo, el Joan, el va contestar.
Sí.
És un tema que tothom n'ha parlat i, bueno, un dels talls que més s'ha viralitzat és el que va protagonitzar aquí la Victòria Pagès, que us deia el següent, que va arribar moltíssima gent.
Que és una eina que es fa per quan tu no coneixes un idioma. Llavors, quin és el problema que tenim aquí? Nosaltres som bilingües. Coneixem el català i coneixem el castellà. Per tant, no serveix de res doblar una persona que està parlant en català amb castellà o a l'inrevés. Perquè tu coneixes l'idioma, per tant, ja estàs llegint els llavis. Estàs perfectament... o sigui, el truco no funciona. És que és un truco que no funciona si coneixes l'idioma. Si tu et parlen en japonès i dobles a sobre, tu t'oblides. T'oblides, perquè en aquell senyor no li estàs llegint les labials ni els llavis. No estàs entenent què diu.
Entens la crítica de molts usuaris quan diuen... Hosti, és que
se'm
fa raríssim veure Carmen Machi amb la veu de Mercè.
Et diré més. O sigui, llavors, clar, això per l'espectador. Si a sobre li poses que els actors que tu... que els doblen a les pel·lícules són coneguts, ja... apaga i vámonos. Que dius, és que com vols que la gent... O sigui, és una traïció al doblatge en si. El doblatge no s'ha creat per això. No s'ha creat per doblar Javier Bardem, ni per doblar la Carmen Machi. El doblatge s'ha fet per doblar, pues això, la Judi Dench, que tu igual en anglès no saps, o la gent diu, l'anglès molt bé, és igual per doblar Borgen, que és en danès. I si, i allò no ho entens, llavors dius, bueno, doncs t'ho faciliten. Que hi ha d'haver l'oportunitat de posar-ho, si vols original, original, i si vols doblat, doblat, doncs, doncs perquè hi ha gent que no li agrada o hi ha gent que no pot llegir, etc etc. Això és una eina, però no és una eina per una societat bilingüe que entén els dos idiomes.
Tres cosetes.
A veure.
Primera, David, ja estaves renovat per la temporada que ve. Bueno,
he fet una mica d'autobombo i ja està. No sabia si portar-vos, però
no,
dic, home,
sí, dic, tant,
si hem de portar tant, algú que ha parlat d'això, doncs què millor que aquí.
Segona, totalment d'acord amb Victòria de Pagès. Tercera, recomano molt, però com a exercici de gaudi, de veritat, llegir la colla de talibans que posen comentaris a aquest tuit. Ho recomano molt.
Què diuen? Fes-nos un resumet.
Uf.
Amb el tema del doblatge portem...
Som molt partidaris de doblar el català, encara ja, que sigui. Ja, ja, sobretot si és en castellà. Ja, sobretot.
Ja, clar, ja m'ho imagino. Però això a mi m'ha sobtat molt que esclati ara aquesta polèmica, perquè ja fa temps que passa això. Jo me'n recordo d'un dia veure La Llamada a TV3, doblada al català, que és
com,
quina necessitat teniu. I amb això de la sèrie jo crec que, ja que TV3 s'hi posa, vull dir, ja que TV3 ho financia, o ho fas directament en català, o si portes actors que parlen en castellà, després no cal doblar-ho perquè és un absurd. Però bueno, això és un tema que per subvencions, per polítiques, pel que sigui, es segueix fent i no entenem massa bé per què, perquè les sèries perden moltíssim amb aquest tipus de doblatge, i passa el que diu ella, la Victòria, al final t'acabes perdent el que és el truc i la màgia del doblatge.
No, i que fas si fas una sèrie que tots sabem, que és molt romàntica i idíl·lica, però dins d'això et permet fer escenes que són quotidianes. A la quotidianitat parlem català i castellà.
Clar.
I no passa absolutament res. Mm-hmm. Per què a la televisió pública de Catalunya no? Ara sembla algú de Ciutadans, però...
No, però
ostres, no, però... Sense entrar en el discurs de Ciutadans.
El problema està fins i tot el fet que TV3, que ho produeix amb Amazon Prime... Però quina necessitat tens tu de com premiar més el castellà o de llavors pagar un doblatge per sobre? O apostes així i fas un discurs contrari als teus propis principis, o no ho facis.
Exacte.
I fes al revés. Apareta a Amazon que ho faci en català. Sí, i jo crec que a Amazon li seria exactament igual.
Jo crec que sí.
I més qui és el director de la sèrie, quins són els actors, que no són contraris a rodar en català. El Carlos Cuevas ho ha dit per activa i per passiva.
Però Pau Freixas ho va dir també en aquesta casa, entrevistat per Massarraga. També ho va dir.
La qüestió està en com qui va decidir fer-ho d'aquesta manera i a on arribar.
Jo crec que una mica
es trenca
que és...
perquè Merlí va arribar a tot arreu.
També. Sí, sí. Jo crec que és una mica el que diu el David, temes de subvencions, ajudes, etc, i que va molt per aquí, això.
Exacte.
Anem a les actualitats televisives?
A l'actualitat, i tant. Anem a l'actualitat televisiva i si voleu parlem ja... Voleu que parlem de La Travessa?
Sí, home, jo volem
dir, saber. Jo puc dir, perquè he firmat un contracte de confidencialitat, dir-vos que és un programa molt, molt, molt ambiciós, en el que hem patit molt a tot l'equip. De fet, ja ha sortit publicat que hi ha hagut gent de l'equip que es va donar de baixa ja el primer dia, veient les condicions que requeria físiques al programa, així que no és un programa de broma, vull dir que la gent, els concursants en si, tenen una aventura potent al davant i, bueno, els redactors i càmeres ho hem patit. Llavors, és això. Jo crec que és un format que de primera es queda d'una manera, però amb edició quedarà d'una altra, que tindrà ritme i que serà un programa que jo crec que pot enganxar moltíssima gent. I Laura Escanes, doncs, la seva primera aventura televisiva, doncs ja jutjarà l'audiència.
Fins aquí?
Veurem. Home, no sé. Clar, ella va sortir que va tenir alguns atacs d'ansietat, no?
Sí, això va ser previ a l'inici del rodatge, però bueno, jo aquests dies l'he...
Es va parlar que li feien un curs.
Bueno, va tenir com una espècie de training, segurament sí, o sigui, perquè és una persona que al final no ha treballat en mitjans i no ha treballat tant en català, res en català fins ara, i bueno, sí que és veritat que va tenir una persona que la va estar assessorant en l'inici del programa. Ha desaparegut alguna vegada per algun event que ha tingut a Madrid i totes aquestes coses, però bueno, està bastant compromès amb el format. I jo crec que és que, de fet, vam tenir, durant el rodatge, van venir els equips de Planta Baixa, de Catalunya Ràdio, vull dir que jo crec que tot el que és la Corpo estarà molt a favor i remant molt a favor del format.
Jo et faig preguntes, després tu, si pots contestar-les.
Veurem,
si no,
veurem.
El programa ja està gravat tot?
Queda una part, encara.
Val. Heu patit els aiguats?
Hem patit els aiguats i hem tingut que readaptar algunes proves pels aiguats. Però, bueno, hi ha algunes proves que estan sota els aiguats.
Entenc que ho veurem, això, eh? Els aiguats que han caigut, els veurem.
Sí, els veureu.
Amb tot el que has vist... Clar, és que ara imagina que em diu, no.
Què?
Amb tot el que has vist, Tu hi confiaries en un L'Atravessadors?
Sí. Sí, però sí, perquè crec que és un tema, que és un tipus de format que no s'ha vist a Catalunya, que és una primera temporada i que a vegades et quedes a la primera temporada amb la que ofereixes una mica i a la segona encara pots oferir molt més, no? Perquè la gent ja s'ha acostumat, ja coneix com funciona el format, i jo crec que és un format amb qui s'hi pot jugar molt i si li pot anar donant la volta per fer una segona i una tercera temporada.
Creus que, per exemple, molta gent que potser d'aquí a Catalunya veu, per exemple, realities com Supervivientes, creus que podria fer el salt i, és a dir, és el mateix perfil de persones que li agradaria aquest
Jo crec que si és una persona que mira Supervivientes i ho mira amb el tema d'esperit de superació, lluita, competitivitat, li pot agradar. Si és una persona que espera trobar salseos, crítiques, insults, això està molt més desapercebut. O sigui, pràcticament és... Hi ha alguna pinzelladeta, però hi és molt poc.
Creus, però, que obre la porta a que aquest tipus de formats s'instauri TV3?
Sí, jo crec que sí, perquè és el que deia ara, que és una obertura que no escandalitzarà molta gent. Llavors, poc a poc, pots anar introduint altres elements de reality una miqueta més dur.
I l'última, meva, eh?
Sí.
Què diferencia programes com Pekín Express de La Travessa?
Què diferencia Pekín Express? Mira, aquesta no la tenia pensada. Jo crec que el que el diferencia és aquesta part una mica més blanca i més de anem a ensenyar el territori sense deixar l'esperit de reality, no? Amb el Pekín Express, al final se'n van a Pekín, però se'n podrien anar a
Pocón.
Sí, exacte. És una miqueta igual. Jo crec que aquí es cuida molt pues, això que també agrada molt a TV3, no? Del territori, de fer territori, de les costums, de les tradicions, i d'alguna forma també és el que fa que el format es diferenciï.
I jo volia preguntar, David, perquè es va parlar moltíssim de quan es va publicar que era la Laura, la que és la presentadora, etc. I era una mica com això, les dues Catalunyes, no? Els que estan molt a favor, sí. I els que deien, en plan, què fa ella aquí, per què ha d'assumir-ho ella i no una presentadora professional, entre cometes. Sí. Això, en el rodatge, us va arribar, entre cometes... o va afectar en alguna manera, o és todos a una fuente ovejuna amb la Laura i confiem perfectament?
Sí, jo crec que és més la segona, eh? Crec que de primeres tothom estava, no només de cara a la galeria, sinó realment tothom estava convençut de que era una proposta amb la que hi creiem, perquè era això, no? És una manera de captar un tipus d'espectador diferent, en el que potser és una persona que té menys recursos televisius perquè no els ha tingut fins ara... No. Però si vols remar de cara, dir, ostres, vols oferir un programa diferent, no et vols quedar amb, crec que l'altre dia que ho vam dir, no?, amb una Maripau Huguet, doncs ens allunyem una miqueta d'aquest perfil més carrincló de TV3 d'altres èpoques i anem amb un format una miqueta més modern.
Maripau Huguet, què tal? Bona tarda. No, no.
M'ho he cregut,
ha marcat una època, però jo crec que aquesta època doncs, ja té uns altres papers a fer.
La Travessa, que s'estrenarà a TV3, quan?
Jo crec que a la tardor. No sé encara, però està previst per la tardor.
Va, que l'esperarem amb moltes ganes. Parlem d'altres temes d'actualitat televisiva, però...
Sí, un dels temes que sempre n'acabem parlant, però és que fins que acabin, jo crec que fins i tot quan acabin, encara en tindrem a parlar, és el final de Sálvame, que aquesta setmana s'ha publicat que tindrà continuïtat a Netflix.
Sorpresa,
la veritat, eh?
Sí.
Quants canvis? Jo no m'entenc.
Jo fins que no arribi el dia no m'ho acabaré de creure,
és fort, eh? O sigui, a cop i volta obrir Netflix i trobar-te amb la cara de Belén Esteban, home, jo crec que encara no estem mentalitzats.
No estem preparats.
A veure, veure Belén Esteban, rotllo Georgina... en un format documental m'ho puc creure.
Sí,
però en format Sálvame em costa moltíssim.
Jo crec que serà més rotllo com van fer amb Les Campos, que també van tenir
sí.
el seu propi reality, i serà una mica seguir a 8 col·laboradors històrics del programa. Això és una mica el que sabem. Aquesta tarda, avui ha sortit publicat també que ja tenim el nou programa que el substituirà, que és el programa de l'Anna Rosa,
sí.
que es dirà Tardear.
Els noms són cada vegada millors, eh?
Ha agafat una embòlia.
Però crec que ja està agafat.
S'han estat pensant molt això, aquests jocs de paraules li agrada a la gent. Jo,
en fi,
tinc molts dubtes de que funcioni, perquè realment ara salva més.
Sí, creus que no?
Jo crec que el nivell que està funcionant Sálvame, sobretot en el final de programa, que estan traient-ho tot, de fet, us porto un tall d'un dels temes que també s'ha comentat aquesta setmana, que era la confessió del Kiko Hernández, jo crec que els hi costarà molt cobrir el lloc que té Sálvame a les tardes i el ressò que té el programa, perquè és... O sigui, l'Anna Rosa, ni el programa que fa al matí, a no ser que algun dia digui ell alguna burrada a nivell polític, rara vegada ens sentim a parlar. En canvi, del Sálvame és una cosa setmanal de que hi hagi alguna història relacionada amb el programa, de que la gent en parli.
Sí, sí, no, a més l'Anna Rosa també, si surt en algun moment és per algú polític també i per algú mediàtic que ha dit i que ha grinyolat una miqueta.
Sí. És que és allò de Madrid, Villa i Corte i ja està, eh? Si s'ho miren ells i s'encanten ells i creuen que són rellevants i adiós.
Sí, sí, són bastant centralistes, no ho sé.
I de fet hi ha una altra cosa que encara no us puc dir perquè encara s'està manegant, però hi ha molt la probabilitat de que hi hagi un altre programa de la mateixa productora diari amb una altra franja de la cadena.
Però quants té ja l'Anna Rosa? Encara
no, ella? No, de l'Anna Rosa.
La fàbrica de la tele
amb una mica amb l'univers Sálvame.
Sí? Hòstia.
No, però aquesta setmana, per ells, la bomba que han explotat aquesta setmana també ha sigut bastant sonada dins del món del safareig, eh?
Sí, lo del Kiko.
Lo del Kiko, sí, jo ho vaig veure. A veure, ja era...
Es veia venir, no?
Sí. Es veia venir. Sí, però vull dir, per lo que he pogut seguir del Kiko, era una persona que era molt crítica amb la gent que venia, no?, la vida a l'exterior, no?, i que s'entreia rèdit de tot això, i ell no parlava absolutament res mai de la seva vida ni res, però ell es dedicava a parlar de tothom, i que ara fes aquesta declaració d'amor, doncs...
Sí, jo crec que és un regal que els hi ha fet ell, perquè això ho podia haver fet amb alguna revista, li haguessin pagat bastants diners, i com que s'acaba el programa jo crec que és un regal, però escoltem-ho perquè la gent potser no sap del que estem parlant.
Som-hi.
I...
Al hombre de mi vida. He encontrado a la persona que me puede, al mejor padre, que me pueda ayudar en este camino que tengo con mis hijas. Y he encontrado a la persona que más quiero en este mundo. Y esa persona se llama Fran Antón.
Gracias, Kiko Hernández.
Exclusiva.
Sí, parlant així.
És que sempre que puja això, sempre que tenen com una gran bomba que li diuen ells, pugen al pulpillo, que també li diuen ells, que és com un escalinat així, que es mou, i aleshores pugen allà i suelten la bomba. I, bueno...
I aquesta és la bomba.
Aquesta és la bomba que aquest home ha declarat que
està enamorat
d'un altre home.
Sí, la cosa és que feia temps que ja com que s'especulava dins del programa i ell sempre ho negava, i aleshores aquest passat cap de setmana s'havia especulat que aquell cap de setmana es casaven i no havia convidat a ningú. Aleshores, clar, el Kiko porta molt de temps allà al programa Sálvame, no només té companys, sinó també té amics i amigues. Què rius? Que es nota que ho sé, no?
No,
vaig mirar cap de setmana.
A mi em perdonareu, eh? Però Servidor sap el que treballa Sílvia Muñoz, que és hores i hores i hores i hores i anant a llocs i no parar. Quan tu mires tu això, com ho saps tu?
Mira, no sé, em va donar temps.
El trajecte de quan està anant i recupera.
No, això va passar el cap de setmana i això ho vaig veure a través del programa del cap de setmana de Telecinco i això va sortir i res, això que es casaven i, bueno, que amb els companys del Sálvame pues, ploraven de, ostres, és un amic de tota la vida i no ni m'ha avisat que es casa.
Déu-n'hi-do.
Fatal.
La gent...
I crec que al final no es casaven, que simplement era una festa d'aquestes de pedida que ara es porten ara.
Sí, com la càmera.
I ja està, i es casen en principi el setembre.
Ja comencem a obrir premsa rosa.
Sí.
Tenim més notícies de qualitat, però...
Hi ha moltes notícies aquesta setmana. Tenim també que Carlos, mira, ja li he canviat el nom.
Ui, com s'entén.
Carles Porta fa el salt.
No, sisplau.
Carles Porta. Perdó, fa el salt a 3Player, a 3Media, amb 33 dies, que és una ficció que està basada en el cas, no sé si recordeu el primer Crims de tot.
El primer capítol, sí.
Que està inspirat en el cas de Brito i Picatoste, que són aquests dos presos que es van escapar, que van acabar a Collserola.
Correcte.
A mi és un dels casos, jo me'n recordo, que em va impactar més. Però després no em va tenir tan ressò com d'altres, que sí que se'n va parlar molt més, però a mi aquest em va atrapar moltíssim.
Sí,
i bueno, és una de les novetats de 3Player, que també torna a Física o Química, la sèrie que van
fer en el Renguent.
I torna a Física o Química. I a més torna com una segona part de la Veneno, que serà una cosa diferent.
Sí.
També tenen llesta, hi ha una cosa que és...
Déu-n'hi-do el que va triomfar, eh?
Sí.
Veneno
va funcionar molt
bé. Sí, jo vaig plorar molt, eh?
Era boníssim.
I ens vam quedar com una miqueta amb ganes de més, i ara tenen la segona part.
I atenció, Telecinco.
Sí, Telecinco, és que jo no entenc com poden fer les coses tan malament, perquè és una notícia que la gent potser esperava. Vull dir, hi havia bastant interès amb la tornada de Gran Hermano VIP, que va desaparèixer per uns problemes d'abusos sexuals dintre de la casa, tota la pesca, i era com, ostres, el dia que torni, almenys ho faran bé, faran una gran promo. Clar. Això de cop i volta es va filtrar i ho van publicar ells des de la web de Mediaset.
I s'ha acabat, eh?
Sabem que torna a Gran Hermano VIP i que ho presenta la Marta Flix, que és aquesta noia que està al Todo es Mentira amb el...
I sense el Jorge Javier.
Exacte, aquesta és una de les altres coses.
Clar, perquè deu ser una miqueta incògnita, no?, de què passarà amb ell.
Sí, no sabem molt bé què passa, no sabem si tornarà el dia del final de Sálvame, que és el divendres que ve, no sabem molt bé què passa amb ell, però sabem que de moment ja l'han apartat de Gran Hermano VIP, que ell era una mica el representant, després de la
Mercedes. Era la cara.
Era la cara visible. I el que volen fer amb aquest Gran Hermano VIP és la declaració d'intencions que tenen ara, ja veurem si ho compleixen, és que tothom sigui reconegut. O sigui, que la gent que hi vagi tingui certa trajectòria com perquè la meva mare ho pugui... pugui veure, no,
ja era
però
així, no?
Si li diuen qui és...
L'últim va ser molt bo, amb la Mila...
Però hi havia tres persones conegudes
i les altres no.
Ostres, però
el de la Mila va ser dels millors.
Correcte. I ara ve una de les notícies de la setmana. Ja em perdonareu, eh? I ara explicaré per què. Que m'ha provocat més atacs de riure.
Home, doncs no sé si és molt de riure.
No és gens de riure. No és gens de riure. Ja ho dic, ja em perdonareu. No, perquè tots els mitjans han publicat la mateixa frase. I a mi és una frase que m'ha fet...
Ja era una persona que tenia el seu nom artístic ajuntat amb el seu nom, que és Mari Carmen i sus muñecos.
Clar.
No? O sigui, si tu diuen Mari Carmen... Pues
és
no,
una...
No sabem de qui s'està.
Clar.
Però, no em sabries dir ni el cognom de Mari Carmen.
Ni punyetera
sempre
idea.
Sempre és el i sus muñecos.
Jo no sabia ni què.
Llavors, tots els mitjans ha sortit s'ha mort que Mari Carmen i sus muñecos, no?
Com
I
si
penses, tots a la vegada.
Sí. Bueno, clar, sí.
Jo ho he vist que era morte múltiple, no?
Clar.
Perquè los muñecos...
Bueno, és que segurament, clar, mort amb ella.
Se'ls ha apagat la veu, sí.
En tot cas, Mari Carmen i sus muñecos és una institució de la televisió, una ventrílocua, que porta des dels anys 60, vull dir, a la tele, i jo crec que la coneixen totes les generacions, perquè ha estat molt temps a la tele, es va fer un lloc molt d'homes, també, perquè normalment aquest tipus d'espectacles el feien els homes, i res, s'ha mort als 80 anys d'un accident domèstic.
D'una
caiguda. Les escales de
casa seva. No, i és d'aquelles persones que sap greu, perquè te l'estimaves de veure tant a la tele.
La tenies molt dintre de casa.
He llegit, i jo no ho sabia, que va tenir un romance amb José Luis Moreno.
Ui, això sí que no ho sabia.
No, jo no en tenia ni punyeta idea.
És una mica
idea.
Com el del Parada i la Txelo, no? Aquestes relacions d'amor que són més d'amistat a vegades. Bueno, no ho sé, no ens hi volem ficar,
no,
això.
No vull ficar.
No ens hi volem ficar, això, però bueno, em sorprèn la notícia. Bueno, van treballar molt temps junts, aquest duo.
M'estic imaginant Rockefeller i Doña Roselia. També.
Clar, un gran idili.
I l'última novetat, que déu-n'hi-do.
El bombasso.
Bueno, em costa portar aquesta notícia perquè realment jo no sé ben bé aquí què està passant. Jo l'únic que tinc clar és que 8TV porta ja al setembre farà 2 anys en antena i és una cadena amb uns índexs d'audiència tan baixos que fins i tot Kantar ja deixa de donar les audiències de la cadena i que segueix amb una graella, o seguia fins ara, que costa. O sigui, per pocs pressupost que tinguin els programes, és una producció que amb professionals que val uns diners i que jo no sé això qui ho paga. Jo no sé qui ho ha pagat fins ara. El que està clar és que ara s'han declarat insolvents i es van entrar en preconcurs de creditors.
És que fa temps que són insolvents.
Sí.
O han de ser-ho.
Sí, és que no s'aguanta gaire. Jo me'n recordo que al principi, o sigui, quan van començar, jo que faig exteriors me'ls trobava bastant a molts d'ells cobrint notícies informatives i ja des de jo crec que van trigar quasi mig any i ja no se'ls veu pràcticament, almenys a nivell informatiu, de rodes de premsa no els veig pràcticament.
Quan parleu d'aquests 2 anys entenc que parleu de la nova etapa de 8TV, perquè 8TV ja existia, perquè era l'emissora de televisió de RAC1, que tampoc va funcionar.
Quan la venen del grup 2.
Sí.
Tampoc va funcionar. I no sé, perquè Frank Blanco està allà i algú deu cobrar Frank Blanco.
Sí,
no demana gratis.
Exacte.
I tot no. Això, qui ho ha pagat fins ara? Doncs és un dels grans misteris. Sabem que per part de la gent van invertir-hi pasta i van posar diners allà,
sí.
Però aquí hi ha un entramat que no en sabem massa que està.
És estrany, porten, és estrany.
També porten entrevistats, etcètera, que tampoc estan mal, o sigui, que estan... Mínimament...
Sí, sí, sí. I va a Pilar Rahola cada setmana i sabem que poc no cobra.
Clar. Exacte.
Jo... Sí, i Sílvia Orriols, també.
També.
Sílvia Orriols,
també. Un cop l'he mirat, així de passada, el Sex Revolution i tot això, i bueno, és que per mi s'assembla una miqueta al Telecinco, al format de...
Sí, jo diria, jo. Clar. O sigui, aquest format d'enfocar-ho a les xarxes i com ho han enfocat, en quin enfocament polític...
Sí.
És millor no entrar-hi perquè podíem anar tots a la presó, però...
No sabem què passarà, eh?
No sabem què passarà.
No,
ja veurem si algú compra la llicència o com s'acaba això.
Sí que sorgeix un debat interessant, David, que és això que comentava ara el Víctor de les xarxes. Ho hem comentat amb el Giró, ho hem comentat amb Zona Franca, ho comentàvem ara amb 8TV, que s'està fent molta televisió per poder treure aquell tall per xarxa i que sigui molt més seguit per xarxa que per la pròpia televisió.
Tenen molts...
I jo crec que això no està funcionant.
No, al final és contraproduent. Jo crec que pel mateix format sí que és veritat que et dona... et posiciona amb segons quin tipus de públic, que normalment no està tan acostumat a la televisió generalista, però no t'acaba... No repercuteix això al final en l'audiència. No? Tu tens el tall que et funciona a xarxes, però ho veiem amb el cas del Giro, és un programa que potser a xarxes et funciona, però després la gent no el mira, no? I això jo crec que és una de les dinàmiques que ens trobem ara mateix amb el tema de les xarxes i l'aparició d'això, que jo crec que és un tema que, tot i ser, ja porta uns anys, és bastant nou, i els programes s'han d'adaptar. I tot i tenir professionals específics en aquest terreny, no acaba de repercutir en el que és el benefici general del programa. No ho sé. Amb 8TV sí que és veritat que han apostat molt pel tema de xarxes, que ells en fan molta pompa de que no tenim tantes visualitzacions a xarxes o el que sigui. Jo crec que és perquè necessiten treure múscul per algun cantó, perquè realment d'audiències no en poden treure quan no arribaven ni a l'1% de xarxes.
A més, també estan com linkats al principal, no?
Sí.
No sé si d'alguna manera el tema del principal i del Saúl Gordillo, no sé si els hi ha afectat d'alguna manera, també.
Jo crec que no. Jo crec que el punt d'aquest de 8TV ha funcionat molt a TikTok i això, però insisteixo, pels temes que tractaven i en quins enfocaments. Llavors, si fas populisme a les xarxes, et funcionarà, però no tindràs engage en televisió, perquè al final que facin Twitch, és que sí, han d'anar a les xarxes.
Però és més morbo que informació.
És així.
Però és que ni el show.
David, et quedes a la premsa rosa?
Sí, i tant.
Doncs vinga, va.
Porteu avui.
Cosetes.
Per cert, que un gran periodista, un tertulià d'aquesta casa, amb en Pol Marçà cada setmana, com en Joan Serra, que acaba de publicar el diari El Nació, el Víctor li sonarà, que Jaume Asens deixa la política i Aina Vidal serà la candidata dels Comuns el 23 de juny per Barcelona. En fi... us ho explicaran els serveis informatius d'aquesta casa tot plegat. Nosaltres que anem a publicitat i de seguida premsa rosa.
Que fem una pausa i tornem després de repostar, eh? Ràdio Estel.
Un tallat, quan puguis.
Rafa, t'estava buscant.
Què passa?
Les promos, que no has vist el correu de Xavi Aguilar.
Ui, si hagués de mirar tots els correus de l'Aguilar, què passa amb les promos?
Que cal gravar-les.
Doncs tu mateixa.
Però què dic?
Doncs allò de sempre, que si la ràdio nocturna, que si som originals, que si la Macedònia... El de sempre, Bet, el de sempre.
Quin passotisme, mare meva. De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins, que si ràdio nocturna, que si van d'originals, el de sempre, vaja.
A Ràdio Estel.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Un minutet i arribarem a 3:45 de la tarda. Sílvia, què ens portes avui de premsa rosa?
I avui estic molt feliç, eh? Avui capitanejo
avui
la
capitaneja,
secció.
Sí, sí.
Per cert, és un somni.
Una abraçada gran a Sergi León, que avui no, no es pot acompanyar.
Sí, sí. Doncs, bueno, és, comencem amb una notícia que a en Sergi li agrada bastant, a aquesta família, i és en don Juan Carlos i doña Sofía.
Home.
Sí, sí, que...
Comences ja fotent-te amb un jardí,
porta,
eh?
Porta,
així
porta, sí.
Val.
Por la puerta grande. Bueno, que bàsicament que estan a Ginebra perquè la seva neta, en aquest cas, es gradua.
Sí.
I és la filla petita de la infanta Cristina Iñaki Urdangarín. I, bueno, si més no, tots els mitjans estan fent ressò perquè, bueno, no és habitual que tots dos coincideixin
no
en un mateix
clar.
espai. I, de fet, l'última vegada que se'ls va veure junts va ser a la boda de Hussein de Jordània i Rauja, bueno, perquè va ser la boda i bueno...
Sí, perquè el funeral d'estat d'Elisabet II, si van
sí
anar junts,
no, sí.
a la coronació diria que no.
No.
Diria que hi era ell, però ell no,
no
ho sé si hi era.
Crec que sí, els dos,
sí?
Eh? Però assentats per separat.
Jo crec que estaven asseguts.
Però això va ser abans de jo crec que abans d'aquesta, de la boda aquesta de Jordània.
Val.
Perquè, bàsicament, crec que tenen molt bona relació amb els reis d'allà, aleshores, simplement van anar per això, però vaja, jo crec que doña Sofía no li fa molta gràcia coincidir amb el mateix espai. Però, bueno... Bàsicament és això.
És el que hi ha.
No, no hi ha més, Ha de ser incòmode.
Molt incòmode. I a més, mantenir la compostura.
Jo crec que no ha de ser ja incòmode. Sí,
sí. Estan acostumats a portar aquest paperet.
Ens hem viscut així tota la vida.
Tota la vida.
Ja, però després de tot el que ha passat, que ell s'ha anat a Abu Dhabi...
Jo crec que a ella li deu...
Però tu creus que...
Sí, igual.
Home, amb ella se la relacionava... Hòstia, és que jo... Clar, per això es diu Safreix per principiants, perquè
sí,
no
perquè...
Els noms. Amb ell, a la reina Sofía, se la relacionava amb qui era. No sé si amb aquell que va tenir...
Amb la Cayetana, amb la d'Irujo. La...
Ah.
Sí, amb aquell senyor també se la va relacionar, sí. crec. Amb el...
Ai, no me'n recordo.
Senyor Gran.
Sí, aquella que es va morir.
Exacte.
Sí.
Bé.
Bueno, però no en sabem, no tenim parella, no podem dir res.
El que era la parella de la duquesa d'Alba?
Exacte.
Ah, vale.
Sí, que és veritat. No et sé dir el
nom. Val. Jo crec que estava relacionat amb això.
No, a veure, que segurament en aquesta relació...
I que tots dos saben que no hi passen per la porta de l'estudi i la caravana.
Sí,
el que vull dir?
Sí. Bueno, però més, potser més la Sofía, no?
Home,
té bastant.
Sí. És que seria complicat igualar-ho.
Sofía no passa per la porta de Zarzuela.
No, ja, pobra. Però bueno... suposo que s'aniran trobant en més ocasions, però bueno...
Segurament.
Veurem. I també m'hi ha relacionat amb el rei, i que no ho tenim aquí apuntat. Crec que avui he llegit que la Fiscalia li demana 3 anys a la Bàrbara Rey.
Sí.
Sí. Per alzamiento de bienes, que no sé com es diu en català.
Alzamiento de
robar.
Ah, val.
Bàsicament, no sé, a veure com acaba això, però vaja, jo crec que la barba de rei té més secrets en altres aspectes.
El rei, just escoltau una entrevista que explicaven que li agradava molt venir al Juan Carlos, venir a Barcelona a fer els seus escarceos,
sí?
I no només venia a fer els seus escarceos i a sortir de festa, sinó que sempre visitava la clínica Planes, sí. Una clínica de cirurgia estètica,
sí,
i venia aquí a fer-se els seus retocs.
Carai!
Per coses de la cadera o el que sigui, però el que venia era a fer-se punxades a la cara.
Aquí no el van operar aquí?
Sí.
Això me'n recordo. Sí. Crec que era molt petita, però me'n recordo.
I, de fet, una altra de les grans assídues a la festa barcelonina, diguem-ho així, és la infanta Elena.
Ah, sí.
Que se l'ha vist molt per discoteques de Barcelona.
Ah, sí?
Sí, tant.
Jo no la faig fiestera per res.
Doncs...
Ho és.
Té una vessant important.
Mira-la.
Sí, és així.
Quina imatge m'ha vingut. Bueno, ens anem a Miami.
Ah, val.
Sí, perquè una parella que també ens agrada molt, la Shakira i el Piqué, bueno, que ja no són parella,
sí.
Però bueno, bàsicament la cantant ha exposat una miqueta en una entrevista, crec, en una compareixença en un judici en què el País ho ha destapat.
Ah, sí.
Ha explicat com van ser els primers anys amb en Gerard Piqué.
Sí.
I coses, diu coses com, per exemple, que era un guaperes... És que dir això davant d'un jutge, és que és molt fort.
Sí.
Era un guaperes, com fama de playboy, i no sabia si les coses iban a tirar.
Doncs sí. Mira, no. Saps? Pues
jo crec que bàsicament deu estar muntant una imatge del Piqué davant del jutge, que eren, bueno...
De fet, Shakira, que li ha explicat, també ho he llegit aquest matí, li ha explicat al jutge que paró un avió aterrizó en Barcelona per dar-li un beso.
Sí.
No n'hi ha com tenir calés, perquè fer parar un avió per fer un pató...
Sí, canvi climàtic.
Bueno, clar,
sí, exacte.
Bueno, clar, és que al final aquesta gent tenen aquest poder de... Bueno, pues...
No,
viuen... Faig una parada com qui baixa el bus.
Sí,
viuen una... És que normal que Pep Guardiola estigués histèrica amb el Piqué, va estar a punt de fer-lo fora del...
Sí, és veritat, el que deia, també diu la Shakira, és que tenien com unes vides, no?, vides laborals, sobretot, que eren com molt incompatibles i que això suposo que els hi era com molt complicat de compaginar. Bueno, no ho sé, al final jo crec que la Shakira el que estava intentant fer és, no?, és fer-se una miqueta la víctima, no?, la víctima de tota aquesta història, una imatge... No, de que ell era una miqueta... Com no em surt la paraula?
Enamoradiz.
Sí. No, és que no em surt... Sí,
un playboy. Sí,
sí, no em surt la paraula.
Aquí som bastant Team Shakira, no?
Jo sí.
O no? Jo ho soc amb alguna reticència, perquè ella a vegades...
Sí, el que passa que tinc com sentimientos encontrados.
Jo no.
Dóna la sensació que s'ha d'anar amb peus de plom, saps? Perquè, clar, si no sabem la versió d'ell...
Bueno, jo al principi sí, Shakira, però crec que quan va començar jo... No, és que els fills surten a la King Click i ara portem la cançó a Bizarrap. Els nens surten a la cançó. No, és que és molt, molt bonica la cançó. Ja, bueno, però és que a la King Click no van sortir a fer un salto com trapecio i es van desnucar, sinó van sortir a seure's un sofà. Jo estic amb la Shakira, però dic, intento donar-me arguments. No me'ls treguis.
I em passa una mica el mateix.
Jo el que volia dir, que aquesta setmana també han tingut moguda, perquè es casa el germà del Piqué.
Ah, sí?
No sé si aquest cap de setmana o el següent, i la Shakira no ha volgut que els nens anessin a la boda del tiet. Però bueno, el gran tema es veu que és el vestido de que llevarà Clara Chía, que no sé, jo no he fet el clic, però et volia enviar el clic de... ¿Quieres saber qué vestido llevarà Clara Chía? Jo no. Però la gent suposo que haurà picat a veure quina
pujarà
la...
Aquesta és l'entrevistaza de l'any, no?
Clara Chía. Clara Chía, jo crec que té una gran entrevista.
Sí. L'únic que potser cauria pel seu propi pes, perquè potser és una persona que no vol... Bé, no ho sé, potser... Vull dir, no la veig jo...
No vol fer entrevistes.
O sigui, posar-se davant d'una càmera, parlar de la seva vida privada, no la... Bueno, sé,
viu bastant a parlar de mitjans, vaja.
Jo tinc una amiga, que és amiga de la Clara Chía, i a mi m'ha explicat coses que, evidentment, no faré públiques.
No.
I és una persona que es vol allunyar molt dels mitjans, és a dir...
No li agrada,
No. No.
És que no ha de ser
cómoda. Perquè un altre ho aprofitaria, perquè hi ha gent així, i ella no. Bueno, sí, es veu que ha demandat un periodista, no?, i que ha guanyat el judici, un paparazzi.
És veritat.
Jordi Martín.
I ha guanyat. Si hi ha ruptura, mai saps què pot passar després.
Exacte. Això és el de moment, com que la relació...
Com us va
anar? No, però és que sempre passa. Primer, estamos bien,
és comitè de crisi, ja.
No queremos hablar, però un cop ho deixen, comencen a arranjar. Això passa molt.
Sí, és un clàssic.
Ja veurem, que esperem que no...
No, que durin, que si no, comprar més marmelades.
Què?
Bueno, una altra que ens encanta, que tenim esta sintonia. No sé si la podem posar.
Tenim sintonia, David, del temazo estrella d'aquest programa?
Que és la conta atrás, eh?
Clar.
Queda.
Mira.
Ja viene.
Falcó Crest. És mitiquíssima.
Falten 3 setmanes per la gran boda.
3 setmanes.
I atenció, perquè hi ha aquí explotació laboral, una mica.
Sí, perquè encara no està el vestit.
Vaja, que sorpresa.
Encara no està el vestit i hi ha 19 persones cosint dia i nit el vestit de la Tamara Falcó.
Però quants vestits?
Ho ha dit ella, eh?
Un.
5.
Un! Però és que, clar, no està.
Ho ha dit ella.
No pot ser un qualsevol.
19 persones dia i nit.
Però és que segurament s'estan boicotejant la seva pròpia feina. No hi caben,
segurament,
al voltant.
Home, però és que... Bueno, no sé. Ha de ser molt complicat.
Segur, però 19 encara pitjor, crec.
Clar.
Ja, és que a més m'imagino com l'estudi.
Clar, com una taula llarga i potser fan torns.
Sí, sí, jo ja, per exemple, a casa meva, que és de 43 metres quadrats i la cuina no puc, perquè si un està cuinant, l'altre no pot estar cuinant. Imagina't 19 persones per fer flipa. Un vestit en una mateixa taula.
Sortirà jo un quadro.
Jo crec que hem d'aconseguir amb aquesta secció parlar amb alguna d'aquestes persones.
Que hagi anat a la boda. És que ha de ser molt fort.
Infiltrar-nos a la boda.
No, a la boda no.
No, això ja...
És impossible, però...
Jo crec que bueno,
amb alguna d'aquestes persones que està cosint el vestit.
S'han extraviat les nostres invitacions, però vaja, veurem com és el vestit, perquè jo tinc ganes de saber com és. Encara no se sap, no?
No, però si hi ha 19 persones cosint el vestit, com a mínim porta... Swarovskis, aquest. Anava a dir Eroskis.
No, Eroski no massa,
Eroski segur que bosses de l'Eroski.
I també hi ha...
T'imagines?
Que sigui de bosses de l'Eroski.
Acabo de morir.
També hi ha... Se sap una miqueta sobre com serà la invitació. Clar, com que a nosaltres no ens ha arribat, doncs no sabem com és.
No passa res, seguirem esperant.
Diu que té un disseny únic que reflexa la taula... No, la taula del techo.
El sostre,
això. Del palau on es casen. Déu-n'hi-do.
Si és que fins i tot amb les invitacions.
Sobre camaleònics.
Que
s'acabi ja la boda, eh?
Ens queda un minutet. Alguna cosa més, Sílvia, destacar de la Princesa Rosa d'aquest divendres?
Doncs, bueno, que bàsicament Supervivientes ha acabat la seva aventura a Hondures, celebra la seva última gala i, bueno, ha sigut... No l'he pogut veure gaire, però ha sigut una edició bastant marcada per una polèmica amb...
Sabem com va acabar la noia aquella que... Es va desmaiar.
Però aquesta era de l'isla.
Això és l'isla.
Ah, això és l'isla.
És que tot passa al mateix lloc.
No, però que aquí... Bueno, aquí també han fet com diferents coses que crec que no ha acabat de funcionar. Això ja veurem, a veure, potser les audiències... perquè ara han anat entrant personatges bastant famosos com la Oriana, etc. Bueno, veurem a veure com acaba l'edició, però vaja, que ha estat bastant marcat per la polèmica entre la família Pantoja, etc. I bueno, crec que no ha acabat del tot funcionant aquest reality, aquesta edició en concret, i bueno, a veure com acaba tot plegat.
Abans d'acabar, Risto Mejide ho ha deixat amb la seva nòvia.
Ep.
No han durat ni un telediario.
No ho sabia,
que fort.
Sí. Valenciana, eh?
Sí, sí.
I van fer molt clickbait amb un tuit de la Laura Escanes, que va borrar.
Però no es va fer, sí? Més un tuit.
Perquè va posar un, com una piulada que era un... No! I llavors ja comencen a fer interpretació de com...
Perquè és...
Mònica, que se'n riu d'ella, i segurament ha posat el no per qualsevol altra cosa. Superat-lo. Això, la Pau.
Però aquesta no es va fer cap tatuatge?
Era la Laura Escanes.
Ah, era l'Escanes. Aquesta no?
No va tenir temps.
No, és impossible. No, és impossible.
A veure si passa el que us deia abans, que un cop ho deixen, potser aquesta noia apareix parlant.
Igual ja veurem.
Ui.
Val. Veurem com
acaba. Estarem aquí per explicar-ho.
Ara m'has agradat. David Vidal, Sílvia Muñoz, Núria Ros, Víctor.
Víctor Secas. Digue'm tu.
Tu.
Vale.
Gràcies a tots quatre. Us espero el proper divendres. Bueno, Núria, el dilluns, eh?
Si no et sap greu. Si vols, vinc divendres.
No, si et sap greu, el dilluns estaria bé, també.
Vacances.
I a la Sílvia Muñoz també, el dilluns. Sí. També estaria bé.
Soc omnipresent, jo, en aquesta ràdio. No.